dia a tothom. Benvinguts de nou a La Finestra. Avui escoltarem els següents espais. Tot seguit, Temps era temps. Continuarem amb Petites coses, El planeta i L'art d'educar, espai amb el que finalitzarà el programa de La Finestra d'avui. Completaran després El matí, L'informatiu i L'hora del vermut. Comencem, doncs, a guaitar per la nostra finestra. Donem primer una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb el programa Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia. Us esperàvem. Us esperàvem a tots per continuar plegats el viatge a través de la nostra història. Mirem avui cap a un passat recent, una travessia incòmoda, atrapats en un mar convuls. Ens unim al viatge comú de tot el nostre país, que rememora el 70è aniversari del començament de la Guerra Civil, en 1936. Un record amarg que compartirem des de la recerca i la reflexió.
Amb nosaltres, els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Orensans. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
I el presentem, Isabel Gaià i Àngels Martí. Comptem també amb la sol·lícita col·laboració del tècnic Jordi Borja. Així doncs, comencem a navegar. Abans d'entrar a fons en el tema d'avui, obrim el programa oferint-vos una selecció d'activitats relacionades amb la història que poden despertar el nostre interès.
Fa 200 anys naixia a Tortosa Ramon Cabrera, personatge històric i figura capdalt del carlisme. I per tal de commemorar aquesta data, s'ha estat celebrant tot al llarg de l'any 2006 l'any Cabrera. Els que hi esteu interessats, al desembre i a Morella, que fou seu del carlisme de Cabrera, podreu encara gaudir, entre d'altres, d'aquestes activitats. En primer lloc, una exposició monogràfica de documents individuals i col·lectius, com racionaments de menjar, llibres antics sobre el moviment carlista, armes, mapes, fotografies.
Els dies 6 i 7 de desembre es projectarà Paisaje con figuras, d'Antonio Gala, i un fragment emès per TV3 sobre Cabrera a Anglaterra. També es passaran diapositives sobre la batalla del Pasteral. El dia 8 hi haurà una taula rodona sobre el general Cabrera, el nostre avantpassat, amb participació de descendents del general. El Teatre Municipal es representarà l'obra de la pàtria i la diòcesi. I el dia 9 es podrà gaudir amb una recreació històrica de la presa del castell de Morella pels carlins. Tot això ho coordina l'Institut Ramon Muntaner.
Si us agrada i teniu ganes de tombar, aquí teniu unes quantes exposicions. Si volem continuar amb el carlisme, podrem veure El carlisme, llum sobre un passat amagat, a la sala d'exposicions de la Fundació de la Caixa de Tarragona. No badeu, s'acaba el 19 de novembre, demà. Una altra exposició, que també acaba demà, que cal espavilar-se, és Fotografia de la memòria al segle XX amb imatges. Documenta aquesta exposició gràficament moments històrics capdals de la història recent de Catalunya. La trobareu a l'Hospitalet de l'Infant, a la sala municipal d'exposicions de 18 a 20 hores.
I la darrera exposició, la Universitat Laboral a Tarragona, 50 anys de modernitat. A la sala d'exposicions del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. Podrem veure-la fins al 22 de desembre. I finalment, si avui aneu a Tarragona, podeu aprofitar i visitar dos museus que fan una jornada de portes obertes. Aquests són el Museu Nacional Arqueològic i el Museu i Necròpolis Paleocristianes.
La Torre de Guaita.
Torre de Guaita és l'espai a recer del qual intentarem que la nostra mirada sigui el més objectiva possible i ens apropi amb voluntat d'aprofundir i compartir amb uns fets històrics que han marcat la nostra història.
El 13 de setembre de 1936, dos mesos després de l'intent de cop d'estat dut a terme per Francisco Franco, 27 falsetans foren assassinats. Durant molt de temps no se n'ha parlat en veu alta d'aquests fets, però les versions familiars han ocupat moltes hores de sobretaules, de confidències, en veu baixa, fins que gairebé tothom se n'ha fet una opinió pròpia, més o menys fundada. Finalment, per primera vegada, algú s'ha atrevit a parlar-ne en veu alta i ha intentat abordar el tema des d'una perspectiva rigorosa i desapassionada. Avui tenim a l'espai Torre de Guaita aquesta persona, Toni Orensans. Bon dia, Toni.
Bon dia.
En Toni Orensans no necessita gaire de presentació. Toni és periodista i escriu per diversos programes de ràdio i televisió. Treballa entre altres mitjans per a La Vanguardia. De sempre que el tema de la violència ha marcat la seva producció com a escriptor. Té publicats els llibres Passió, Sang i Oblit, centrat en la darrera execució pública de la província de Tarragona, que, per cert, es va realitzar falset. I el llibre Jo no sóc de Barcelona, d'Editorial Planeta, publicat l'any 2001. Des de fa uns 4 anys investiga la violència revolucionària de l'estiu del 36, posant la lupa molt especialment en el cas de Falset i les comarques del sud de Catalunya, tema que l'apassiona i sobre el que avui parlem. Com vas començar a interessar-te pel tema dels fets del 13 de setembre del 1936?
A veure, en principi, l'any 1991, quan hi va haver la polèmica retirada del monòlit a totes les víctimes del, a les víctimes, diguéssim, del bàndol franquista, va començar a circular un anònim per Falset que molta gent ha degut veure, tampoc ens hem d'enganyar, i en aquest anònim hi havia referències a com havien estat la mort de 27 falsetans el 13, els dies 13 i 14 de setembre de 1936. En aquell anònim hi havia referències que a mi em van cridar molt l'atenció. Bàsicament les més destacades eren que hi havia, és a dir, que a Falset aquelles morts estan relacionades amb l'arribada d'un autobús d'una gent que es feien dir la Brigada de la Muerte, aquest concepte, és a dir, em va xocar, i d'una altra em va xocar molt el fet que el cabecilla de la Brigada de la Muerte hagués estat capaç de sortir al balcó de l'Ajuntament el 14 de setembre a justificar els crims. Amb això, d'entrada a mi, que no sóc periodista, van ser dues imatges que em van cridar molt l'atenció i que em van començar a picar de per què, qui eren aquella gent exactament i una mica com es podia explicar tanta violència en un poble tan petit. I a partir d'aquí vaig començar a treballar doncs, fa uns 4 anys.
Hem de suposar que no t'has basat únicament en aquest anònim, sinó que has consultat diferents fons documentals, fons arxivístics.
A veure, en principi l'anònim és el punt de partida. És un punt de partida molt bo perquè em va posar sobre la pista de determinades coses. És a dir, allí, per exemple, doncs, començaven a aparèixer detalls que a poc, a través dels arxius i treballant, et permeten arribar a conclusions. És a dir, totes les conclusions de les que avui parlo o el que avui sé és a base de contrastar documentació. Hi ha molta documentació, encara que pugui xocar, sobre els fets del 13 i el 14 de setembre del 36, a Falset. Hi ha molta documentació, només per citar alguns casos, és a dir, jo he trobat documentació en què es parla d'això de l'època, no del franquisme, sinó del moment d'aquell estiu del 36, doncs a arxius a l'Arxiu de Salamanca, a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, a l'Arxiu de la CNT d'Amsterdam, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, als arxius de Reus, arxius de Tarragona, és a dir, que aquí el gran treball fet, diguéssim, el gruix del treball, no està basat en testimonis orals, que també n'he utilitzat, sinó en la documentació que es va generar durant aquella època.
Bé, doncs, i ens pots explicar una mica què va succeir la nit del 13 de setembre del 36 a Falset?
A veure, en principi el tema és d'una complexitat increïble. És a dir, per tant, per intentar entendre bé què va succeir, el primer que hem de fer tots, penso, és treure'ns una mica del cap els prejudicis que puguem arrossegar, no? A partir d'aquí, tinguem molt clar que el que fem avui és una aproximació i que el tema dona per parlar hores i hores, no? En principi, però, dit això, el que passa la nit del 13 de setembre del 36, aquell dia, és que arriba al poble un autobús amb una quarantena de militants, en principi vinculats a la Federació Anarquista Ibèrica, a la FAI, és a dir, el braç més radical de l'anarquisme espanyol. Arriben a Falset acompanyats per gent de Falset, també vinculada a la Federació Anarquista Ibèrica, revolucionaris, i a partir d'aquell moment es produeixen uns fets que acaben amb la mort aquella nit i l'endemà de 27 persones de Falset. En principi, el que és important destacar de la recerca és que tota la documentació indica que la gent que arriba de fora intenta forçar la dinàmica revolucionària a Falset. És a dir, l'arribada de la Brigada de la Muerte s'explica a Falset perquè hi ha un sector, diguéssim, de les forces d'esquerra bàsicament identificades amb la Federació Anarquista Ibèrica, amb la FAI, que considera que a Falset no s'estan fent bé les coses, no s'estan fent prou revolucionàriament i intenten forçar la situació. Fins al punt que, tot contràriament a tot el que s'ha pogut dir, el gruix del comitè revolucionari o bona part dels membres del comitè revolucionari que en aquell moment governava el poble resten detinguts i retinguts des del moment en què arriba la Brigada de la Muerte fins al moment que desapareixen del poble. I això és important pel fet que és de justícia reconèixer per primera vegada que el comitè revolucionari d'aquell moment no va prendre una decisió corporativa sobre els assassinats que s'havien de cometre. És a dir, no hi ha una decisió, sinó que també són víctimes d'una dinàmica revolucionària que en aquell moment s'hi imposa i se'ls hi imposa. I se'ls hi imposa naturalment en col·laboració de gent del poble i se'ls hi imposa naturalment, almenys contra la seva voluntat corporativa, cosa que no vol dir que no hi pogués haver algun membre del comitè que en un determinat moment li pogués vindre bé.
O sigui, ens estaries dient aleshores que és com si hi hagués una guerra civil dintre la guerra civil, dintre d'un dels dos bàndols de la guerra civil, que encara no estava del tot declarada?
Indiscutiblement. És a dir, els fets de maig del 1937, quan anarquistes i comunistes acaben atrets a Barcelona, és el final d'una història que ha començat molt abans. A l'estiu del 1936, aquí hi comença a haver greus enfrontaments entre les forces d'esquerra, i això és molt visible a llocs com en el cas de Falset, però també és molt visible en el cas de Gandesa, en el cas de tot el sud de Catalunya i de l'Aragó. En principi, això és molt important per intentar entendre-ho, és a dir, es produeixen enfrontaments sobre com s'havia de fer la revolució. No tothom està d'acord. Els anarquistes entenen que s'ha d'implantar una societat basada en el comunisme llibertari, això vol dir abolició de la propietat privada, i això vol dir que són defensors aferrissats de la neteja revolucionària, que és un eufemisme per dir de l'eliminació de la gent de dretes, de la gent d'ordre. A partir d'aquest moment no tothom està d'acord amb això i es produeixen enfrontaments molt greus entre les forces d'esquerra a pobles com Garcia, a pobles com Ascó, a pobles de l'Aragó, a pobles com Benissanet, a pobles com Falset, etc, etc. És a dir, que hi ha unes grans diferències que són la causa que el 13 de setembre hi hagi uns senyors que es diuen de la Brigada de la Muerte que arriben a Falset per imposar el comunisme llibertari, és a dir, per fer que hi hagi, que s'implanti la col·lectivització obligatòria, abolició de la propietat privada, i per fer justícia, entre cometes, revolucionària, que vol dir eliminar els enemics de classe.
Sí, no, aquesta és una de les coses que et volíem preguntar i que d'alguna manera ja t'has anat adelantant, no? En definitiva, es pretenia portar endavant o desenvolupar o dur a terme una revolució que segons quin sector de diguem-li, de les esquerres, entre cometes, no? Pensaven que no s'estava duent a terme.
Exactament. És a dir, es produeixen fets, i no només aquí, és a dir, es produeixen fets a tot el sud de Catalunya i a l'Aragó i a tot Catalunya, però molt al sud de Catalunya, bàsicament, al voltant de la propietat privada. És a dir, hi ha gent d'esquerres, hi ha gent que és d'Esquerra Republicana, hi ha gent que és de la UGT, hi ha gent que és de la Unió de Rabassaires, que pot ser republicana, però que al moment que algú planteja que s'ha d'abolir la propietat privada i que aquella petita propietat que ell té ha de ser de tots, aquest senyor de la UGT o d'Esquerra Republicana s'hi nega. Això, per exemple, el cas més cèlebre, ja per entendre's el que passa al sud de Catalunya, passa a la Fatarella. A la Fatarella, el gener del 37, acaben morint 38 persones en un dia i els que moren són, el 90% dels que moren són d'Esquerra Republicana i de la UGT. I moren a mans de milicians de la FAI que arriben a Falset, que arriben a la Fatarella a imposar el comunisme llibertari. El cas de Falset entronca directament als morts del 13 i el 14 de setembre amb aquests fets. A Falset hi ha un sector de la FAI que considera que la revolució de l'estiu del 36 no s'està fent com cal. I per tant venen aquí a forçar la màquina. I aquest forçar la màquina implica enfrontar i detindre i retindre el comitè que en aquells moments no col·labora o que no està fent la revolució com ells creuen que s'ha de fer.
Clar.
Com s'explica que l'Ajuntament del moment l'anomenat comitè antifeixista no prengués mesures per tal d'evitar els fets, només pel que has dit que van quedar retinguts o com s'explica?
En principi, aquí aquest és un tema complicat. Jo tinc molt clar que, és a dir, la documentació deixa molt clara que no existeix una decisió corporativa de tot el comitè perquè es produeixin aquests assassinats. A partir d'aquí, el que és evident també a partir de la documentació és que aquests senyors, és a dir, la gent del comitè de Falset que queda, n'hi ha que no hi són, estan detinguts i retinguts a l'Ajuntament fins que entre l'Ajuntament i Casa Amigó, on actualment hi ha el Consell Comarcal, fins que la Brigada de la Muerte desapareix del poble. La documentació de l'època, lo de la detenció, apareix a les actes del comitè de l'Ajuntament de Reus, apareix a Salamanca, apareix als sumaris de govern militar de l'afusellats o de jutjats pel franquisme l'any 39, que coincideixen totes les versions, estan detinguts i retinguts. A partir d'aquest moment, si tenien marge de maniobra o no en tenien, aquí és on podríem començar a discutir. Jo crec que no és tan fàcil, és a dir, ens hem de situar a un moment en què hi ha una convulsió revolucionària tremenda. I hem de tindre en compte també que si a Falset actuen amb aquesta violència la Brigada de la Muerte és perquè a altres pobles, a un poble concretament, han tingut un problema prèviament i se'ls ha enganyat. El cas de Móra d'Ebre. A Móra d'Ebre la Brigada de la Muerte arriba a principis de setembre del 36. En aquell moment, a Móra d'Ebre no detenen a l'Ajuntament. No van al Comitè Revolucionari i li demanen una llista. I el Comitè Revolucionari de Móra d'Ebre d'aquella època els diu que sí, que d'acord. Els enganya, els porten al restaurant Turú, al restaurant Turú els tenen dinant, els hi fan una festa i mentrestant, confiant en la bona fe que se n'estan, és a dir, els tenen enganyats, mouen cables i aconsegueixen que arribin guàrdies d'assalt des de Tarragona. Yeah. I a la Brigada de la Muerte se l'atura. La violència que a Falset detinguin i retinguin a la gent del comitè s'explica perquè venien enganyats d'altres llocs, amb la qual cosa aquí no permeten errors. Per entendre'ns, no es permeten és a dir, no confien en el comitè, el detenen i punt.
Aleshores, Toni, no creus que ha estat molt injust el tractament que ha donat i continua donant la història amb molta de la gent que formava part del comitè, que també es van veure coaccionats per aquests elements, tal com tu has dit, no? Aquests elements que parlàvem, i després van ser injustament criminalitzats i afusellats?
No, a veure, hi ha casos flagrants, és a dir, això està claríssim, és a dir, les sentències i els sumaris militars del 1939, de per exemple, hi ha dos casos, no? Un és el de Càndido Urgell Munter i un altre és el de Lluís Martí Bernet, que són dos casos en què són meridians, és a dir, els sumaris militars deixen clar, és a dir, aquesta gent se'ls acusa el 1939 d'haver col·laborat en els assassinats, quan resulta que en tot moment expliquen que, és a dir, expliquen d'una banda qui són els realment culpables o qui van ser els que contacten amb la Brigada de la Muerte per arribar a Falset, i expliquen molt bé la seqüència dels fets i també expliquen com ells en tot moment estan detinguts i que en un determinat moment han d'anar acompanyats per les cases perquè estan amenaçats de mort. És a dir, hi ha gent del Comitè Revolucionari que està acompanyant per les cases amenaçat de mort. És a dir, no té altra solució que acompanyar a uns individus armats. Això també, a veure, tampoc hem d'entendre aquí un conte de fades, i també és cert que mentre hi ha gent del comitè que està sent obligada a acompanyar per les cases, a principi de la nit, el 13 de setembre del 36, també hi ha gent que a poc a poc s'hi va sumant espontàniament. És a dir, no ens hem d'entendre que en aquell moment la violència revolucionària hi ha gent que creu que s'ha d'exercitar. Això que dic des de la nostra perspectiva sona duríssim, però realment hi havia gent que creia que s'havia de fer justícia, entre cometes, que s'havia d'exercir la violència contra un determinat tipus de gent.
I bé, i he sabut també que en aquesta tràgica nit de setembre gent que eren caçadors i lògicament tenien armes a casa seva van ser obligats precisament per aquests individus de l'anomenada Brigada de la Mort a anar a fer guàrdia pels carrers, no podent-s'hi negar de cap de les maneres. Després, molts d'ells també van ser denunciats pels mateixos veïns del poble i van ser injustament empresonats durant anys i algun d'ells també condemnats a pena de mort, no? Que ens pots explicar alguna cosa sobre aquest tema?
Sí, aquí el moviment es comença a produir la nit d'abans. I aquí ens hem de remetre a la documentació una vegada més. És a dir, no estic parlant de documents orals, sinó estic parlant de testimonis escrits. La nit d'abans del 13 de setembre del 36 hi ha testimonis del comitè que expliquen que comencen a tindre notícies de que ha d'arribar al poble una gent que es fan dir la Brigada de la Mort i que de fet eren molt cèlebres en aquell moment. A partir d'aquell moment hi ha una discussió interna a l'Ajuntament que des del franquisme va dir que era la reunió en la que s'havia tramat tot, però que des d'una òptica de comitè el que s'està dient és que ells estan discutint en aquell moment fins a quin punt han d'oposar resistència a la gent que arriba. Bàsicament es divideixen en dos, els que diuen que no s'ha d'oposar resistència perquè diuen que seria suïcida i la gent que diu que s'ha d'oposar resistència perquè s'ha d'oposar resistència. A partir d'aquest moment es comença a mobilitzar gent d'una banda del poble des del comitè, no se sap exactament ben bé per què. Jo aquí no he acabat d'entendre. I a partir d'aquí, quan arriba la Brigada de la Muerte, hi ha una determinada gent a la que se la mobilitza a la força, igual que es mobilitza gent per anar a fer els enterraments al cementiri. Gent a la que després de la guerra es jutja i gent a la que es defensa, alguns són condemnats. És a dir, per exemple, hi ha un cas que és el cas de l'enterrador. El cas de l'enterrador de Falset és afusellat el 1939 i ell, en tot moment, el que està dient és que ell està allí perquè és l'enterrador i el criden al cementiri i ha d'estar enterrant. El que passa és que pesa molt en aquella època, a la postguerra, de que es diu de que és una persona de pèssimos antecedentes i mala conducta. Però ell, en tot moment, el que diu és que jo he estat allí fent d'enterrador i a mi que estava fent la meva feina, a mi em diuen que he d'anar allí i jo he d'estar allí. És a dir, al fons el que hem d'intentar entendre també és que aquell moment és d'una convulsió, és a dir, que hi va haver una revolució amb totes les lletres i que va ser un moment molt, molt convuls i que la situació no era de normalitat, com ara l'estem veient. S'ha enfonsat tot, s'han enfonsat els poders polítics, els poders institucionals, els poders centrals i la Generalitat realment té un poder molt reduït en aquell moment i el poder i l'ordre públic està en mans, en molts casos, de bandes itinerants com la Brigada de la Muerte que exerceixen la seva justícia i que són bandes molt ben armades i realment molt poderoses.
Es queda poc, però ens podries dir, poc temps, el cap d'aquest grup anarquista es deia Pasqual Fresquet Llopis. Què ens podries dir d'ell?
A veure, el Fresquet era el nom de guerra aquí, això ha sigut de les coses que més m'ha costat saber. Aquí inicialment només ell se va presentar aquí com el Fresquet i tota la vida s'ha sostingut que era un apodo, no era un apodo, era Pasqual Fresquet Llopis. Aquest senyor era un pistoler de la FAI, de l'Hospitalet de Llobregat, que havia exercit ja com a pistoler abans de la guerra. És a dir, era un atracador en pro de la causa llibertària, era un pistoler a que se li feien determinats encàrrecs en un determinat moment de l'estil de vés a tal fàbrica i al patró que està explotant o que està abusant de tal cosa, pega-li un tiro. És un pistoler ben relacionat, diguéssim, amb la CNTFI i que el 1936 és un heroi del 18 de juliol a Barcelona. És un dels que està lluitant contra els sublevats a Barcelona i a partir d'aquell moment se fa fora Caspe i amb la seva Brigada de la Muerte no només ve a Falset. Estem davant d'una de les bandes itinerants més actives d'incontrolats de l'estiu del 36. Una de les bandes més cèlebres, indiscutiblement. I Fresquet és ja en aquell moment un pistoler cèlebre de qui se'n parla a l'època. És a dir, aquí a Falset, perquè ens entenguem, es van donar dues circumstàncies que expliquen en bona part tot. Una, aquí hi havia un conflicte social important, i això no ho podem negar, un conflicte social latent des de feia molts anys, i segona, aquí ens va tocar la loteria amb la Brigada de la Muerte passant. On passaven aquesta gent, lo mínim que trobem són 15 morts d'una atacada. En el cas de Falset van ser 27 en una nit i 29 la nit d'abans a Gandesa, és a dir, amb 56 en dos dies. És a dir, que hi ha el component de que, bueno, que era un dels grups més violents d'aquell moment.
Alguna pregunta més?
No. Tenim...
Digues, Àngels.
Seria ja, suposo, potser per tractar amb un altre programa, no? Una mica d'un reconeixement amb tots aquests assassinats injusts que es troben en fosses comunes o enterrats, inclús al cementiri de Tarragona, molts dels afusellats, però també en fosses comunes, i que hi ha molta pressió perquè no, en aquests moments encara, perquè això no es faci, no? No es faci aquest reconeixement o aquest monument, però bé, això ja seria potser per tractar amb un altre tema més ampli.
Sí, però bueno, però en principi jo penso que és important que d'una vegada per totes intentem parlar de les coses. És a dir, de les coses se n'ha de parlar, se'n pot parlar, jo penso honestament, en tot moment. I sempre que tinguem la suficient honestedat com per intentar-nos apropar a tot. I de l'any 1939... Igual que, de fet, d'aquests fets de l'any 1936, el primer franquisme en parla molt, en parla molt. De fet, però, en parla des d'una òptica propagandística, perquè li interessa de tots els assassinats fer màrtirs que li ajudin a consolidar la causa franquista, la causa feixista. No? Això és cert, se n'ha parlat. Ha arribat el moment també de parlar de la gent afusellada també el 1939 i que en molts casos també el franquisme en va mal parlar o no va acabar d'explicar bé, perquè al franquisme hi ha una cosa que està clara, no li interessava la veritat, al franquisme li interessava la propaganda que li donés una llarga vida al règim. Des d'aquest punt de vista és està elemental clar. Que queden encara molts fantasmes i molts tabús i moltes peces a acabar de moure sobre el tauler per intentar entendre el que és la veritat i el que és de justícia, no? Que és que hi ha gent que el 36 i el 39 va ser afusellada injustament i per unes lògiques perverses.
Doncs potser estaria bé que un dia en parléssim d'aquestes lògiques, perquè algunes de les preguntes que ens han quedat al tinter, com se sol dir, feien referència al perfil de la gent assassinada aquella nit, i podríem fer un programa dedicat als perfils del 36 i perfils del 39. Esperem comptar amb tu, Toni, per un altre dia parlar de tots aquests temes.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Relacionats amb els incontrolats i la violència revolucionària de l'estiu del 36, avui us recomanarem uns títols. De Jordi Piqué Padró, La crisi de la rereguarda, revolució i guerra civil a Tarragona, de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Us recomanem també els dos volums del ja clàssic La repressió a la rereguarda de Catalunya, de Josep Maria Soler i Sabater i Joan Villarroia. I podem afegir també el títol Conflicte i violència a l'Ebre, de Josep Sánchez Cervelló, de l'editorial Flor de Vent.
I finalment, el llibre de José Luis Ledesma, Los días de llamas de la revolución, conflicto y política de la retaguardia republicana de Zaragoza, editat el 2003 per la Diputació de Zaragoza.
Por el triunfo de la confederación, a las barricadas, a las barricadas.
I ara, sal i pebre de la petita història. Anècdotes i fets insòlits que retraten la vida quotidiana a les nostres contrades a través del temps.
Historietes de la història.
Toni, què ens expliques?
Avui a Historietes de la història ens apropem a la vida quotidiana a la presó de Castell de Falset, als anys 20 del segle XX, i ho fem a través del testimoni escrit d'un pres que s'hi va estar tancat gairebé un any. El testimoni forma part del llibre Els feliços anys 20 i està escrit per Albert Pérez Baró, militant obrer de Barcelona, al qual van voler castigar enviant-lo a la presó de Falset. Comencem veient com eren les cel·les, concretament com era el calabós número 1. Llegim, era petit, escassament 4 metres per banda, mig soterrani, puix que en travessar el reixat havíem hagut de davallar 3 graons. Rebia la llum per una doble reixa de ferro tan espessament trenada que les malles eren tot just de 3 dits. La paret en la qual s'obria aquesta reixa tenia prop d'un metre de gruix, i del mateix gruix semblaven les altres, totes regalimaven aigua. Al calabós número 1 ingressen 4 presos de cop, i el testimoni ens deixa molt clar quina és la reacció de tots quatre a través del següent diàleg. Això és una quadra, ni els porcs no hi voldrien viure. Aquí ens hem d'estar, Aquest tipus ens pren el pèl. En definitiva, els quatre militants obrers detinguts a Barcelona es creien que tot plegat era una broma i que el calabós no era, però el pitjor era el menjar, un ranxo compost per un plat de mongetes sense pa. Els presos socials, a poc, es van anar guanyant la confiança de l'escarceller, don Pasqual, i com que els militants obrers eren homes de lletra, don Pasqual els aprofitava perquè li escrivissin cartes, oficis, comunicats, vaja, que li feien de secretari. I tanta va ser la confiança que un bon dia van començar a prendre el sol al pati del castell en calçotets. La reacció de l'escarceller va ser cèlebre. «Què és esta indecència? A vestir-se enseguida, marranos!», els va cridar. I encara va afegir: «Parece mentira que ustedes, que pretenden ser persones cultas, no se avergüencen de mostrarse desnudos delante de todo el mundo». Els presos li van voler fer entendre que duien calçotets i que els banys de sol són higiènics i saludables, però l'escarceller no estava ni per higienes ni per monsergues. Més difícil va ser encara convèncer-lo de la necessitat de dutxar-se de tant en tant, ni que fos tirant-se gerros d'aigua de l'un a l'altre. Això sí, no tots els presos estaven d'acord amb la recomanable dutxa. Què us penseu, que hem d'agafar una pulmonia?, els deien. La revolució de la higiene. Érem encara molt lluny als temps que ens havien de portar cada dia davall de la dutxa.
Molt bé, Toni. Moltes gràcies. Bé, doncs, passem ara al següent espai, a l'espai de les entitats. En tot trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui intentarem connectar telefònicament amb Josep Maria Pons, membre de la Junta del Centre d'Estudis Prioratins, que ens informarà sobre el funcionament d'aquesta entitat. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Bé, ens podries explicar quins són els objectius de la vostra associació?
Bueno, els objectius, sobretot del Centre d'Estudis del Priorat, és servir de plataforma per totes aquelles persones o grups que estiguin interessats a organitzar activitats relacionades amb la cultura del Priorat o endegar recerques de tipus històric, cultural, filològic, relacionades amb la comarca. Bàsicament, volem servir d'ajuda a les persones interessades.
I l'àmbit de la vostra actuació, doncs, és tota la comarca, totes les poblacions? Això ens ho podies explicar una miqueta més?
L'àmbit és comarcal. L'objectiu és servir o estar al servei de tota la comarca, totes les poblacions de la comarca. Sí.
Llavors, la vostra seu on la teniu?
La seu oficial està a l'Ajuntament de Torroja, que ens ha cedit el seu local, per exemple, que volguéssim fer reunions. A part, també, sovint fem reunions a la Biblioteca de Gratallops, on també anem dipositant una part del fons que tenim.
I quin tipus d'activitat feu, com ara xerrades, seminaris, exposicions?
Sí, més o menys són d'aquest estil d'activitats. Si voleu, puc aprofitar la pregunta per explicar-vos i avançar-vos unes quantes activitats que tenim previstes de cara al pròxim any.
Sí.
Per exemple, tenim intenció de portar l'exposició Lluís Companys i la seva època, una exposició que ja va estar al Priorat aquest estiu passat. La volem tornar a portar aquest estiu pròxim en quatre pobles del Priorat, encara per confirmar. També, per exemple, volem organitzar algunes conferències dedicades a les vagues que hi va haver als anys 80 al Priorat, o alguna conferència sobre el món de l'oli. També estarem presents a la Fira del Llibre Ebrenc a Móra d'Ebre o a la Fira de Centres d'Estudis, que es farà a Lleida el mes d'abril. Una cata segurament organitzarem de cara a la tardor, a part d'algunes investigacions que estan fent alguns socis. Per exemple, algun soci està preparant ara un text, un llibret sobre tot el procés de la vinya i el vi i la seva elaboració, entre altres coses que socis fan.
Molt bé. Sabem també que heu publicat la revista L'Ovioli. Ens pots explicar una mica quin tipus de tema es tracta?
L'Ovioli, a veure, la idea de L'Ovioli no és ser una revista de l'entitat, sinó una revista que l'entitat posa al servei de la comarca. No sé si m'he explicat.
Sí.
Per tant, la idea és encomanar articles a persones que estan treballant sobre temes culturals al voltant de la comarca. Això sí, amb un interès que siguin articles de divulgació, articles relativament breus, però que puguin interessar al públic general, sense que hagin de ser persones especialitzades en la temàtica. Aquesta és la idea. De moment ja hem tret el primer número, el segon confiem que apareixerà al desembre, i la idea és que trauré dos números a l'any.
Ah, molt bé. I on la podem trobar o adquirir o comprar?
El tema de distribució sempre és difícil, i més amb tants municipis que hi ha a la comarca. El més còmode és subscriure's a l'entitat, al Centre d'Estudis del Priorat, i així els socis automàticament reben la revista a casa, sense haver-se de preocupar de res. hi ha una butlleta de subscripció a l'última pàgina de la revista i allà, diguem, si l'omplin i ens l'envien, serà el més còmode. A part d'això, bueno, en algunes llibreries i quioscos de la comarca es pot adquirir. Per exemple, a Falset mateix, a la llibreria El Llapis, es pot adquirir, per exemple.
Josep Maria, la vostra col·laboració amb altres entitats, com l'organisseu?
A veure, està relacionat una mica el que estava explicant al començament, que la idea del CEP és posar-se al servei de la comarca i de les persones que treballen en la comarca. Això és el que hem fet amb altres entitats, per exemple, l'Associació Astronòmica de Torroja o No Jurem la Memòria. Sempre que ha convingut, doncs hem estat disposats a, bueno, a ajudar o col·laborar amb iniciatives que hagin tingut.
Molt bé. I ara un altre aspecte. Teniu biblioteca o material que es pugui consultar?
Tenim material, que passa que encara està pendent de catalogar i d'acabar d'organitzar. Bona part del material, a poc ja l'estem deixant, col·locant a la biblioteca de Gratallops, perquè sigui consultable. Però, bueno, és un aspecte que hem d'acabar d'organitzar del tot. Ara, això sí, qualsevol persona que estigui interessada, si es posa en contacte amb nosaltres, ja buscarem una solució i podrà consultar-lo sense cap problema.
Molt bé.
I hi ha la possibilitat de fer-se soci del Centre d'Estudis Prioretins?
Sí, hi ha. L'opció més fàcil és comprar l'últim número de l'Obioli, omplir la butlleta de subscripció i així es fa soci del Centre d'Estudis. Una altra opció és la nostra futura pàgina web, que començarà a funcionar d'aquí molt poques setmanes, allà també es podrà omplir una butlleta de subscripció. Encara no et puc donar l'adreça exacta de la pàgina web perquè encara no està donada d'alta, però s'hi podrà accedir a través del portal de l'Institut Ramon Muntaner, que és www.irmu.org. A partir d'allà, buscant Centre d'Estudis del Priorat, es podrà accedir a la nostra futura pàgina web, que això jo crec que abans de finals d'any ja estarà operativa.
Molt bé, i llavors hi pot col·laborar d'alguna altra manera la gent amb el Centre d'Estudis?
Sí, justament és un aspecte que voldria remarcar. És que la idea és això, obrir el Centre d'Estudis a qualsevol soci, qualsevol persona que tingui alguna idea d'organitzar qualsevol activitat. És a dir, al revés, estem agrairíem això a qualsevol persona que vulgui posar el seu granet d'arena. Estem al seu servei per ajudar-lo amb el que calgui.
Molt bé. I bé, doncs, per acabar, ens pots dir quins són els horaris, si teniu horaris d'atenció al públic o al telèfon? Bueno, la pàgina web ja ens ho has dit.
Sí, horaris d'atenció al públic no en tenim perquè, diguem, que encara hem d'acabar d'organitzar aquestes qüestions.
Sí.
Ara, per posar-se en contacte amb nosaltres, sí que tenim un correu electrònic, sí que us el dono, perquè si qualsevol persona interessada ens pugui escriure. El correu electrònic és centreestudispriorat, tot junt, @tinet.cat. Que ens poden escriure i qualsevol suggeriment, proposta que tinguin, bueno, l'acollirem ben gustosos.
Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. És temps per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
Banda sonora.
Avís a futurs revolucionaris. Quan iniciéssiu una revolució, procureu no perdre-la si voleu ser ben tractats pels historiadors. Mentre que les perden, solen ser molt maltractats per aquest col·lectiu, en canvi els que les guanyen reben tota mena de floretes. Perquè qui portaria avui dia al Tribunal Internacional de la Haia a Danton, Marat o Robespierre? I ben mirat, motius no en manquen, ja que, durant el període més cruent de la Revolució Francesa, van imposar a cop de guillotina la llibertat, la igualtat i la fraternitat a l'aristocràcia francesa, bastant reaç acceptar que l'eslògan esdevingués programa de govern. I que recordava el 1978, quan Menachem Begin va rebre el Premi Nobel de la Pau, el passat del premiat. Sembla que oblidaren amb bastanta facilitat que el mencionat Begin havia dirigit el grup Irgun, responsable el 1946 de la voladura de l'hotel Rei David, amb 91 morts. El mateix grup participà el 1948 en l'incendi d'una aldea palestina, d'Er Yassin, i en l'assassinat de 254 del voltant dels seus 300 habitants. L'oblit s'entén millor si recordem qui guanya la partida, Israel. I per acabar, què dir de la primera ministressa de la Gran Bretanya, Margaret Thatcher, defensora de presidents de govern com Agustí Pinochet, d'infausta memòria pel poble xilè, no fila tan prim amb els drets dels treballadors anglesos i dugué a terme l'anomenada revolució conservadora. Auspiciada des de Chicago per l'escola del mateix nom, amb Milton Friedman al capdavant, la teoria neoliberal fou imposada al cònsul latinoamericà a base de cops d'estat. Els britànics tingueren més sorts, no calgué un cop d'estat, però els amargà tant la vida que alguns decidiren fugir en un exili que potser algun dia s'historiarà. Jo en conec un que viu entre nosaltres. Els que decidiren quedar-se una mica més i perden fins i tot la camisa, com molt poc metafòricament ens expliquen a Full Monty. Us deixo amb Joe Cuca i You Can Get Your Hat On, la cançó que acompanya els obrers aturats, fills de l'era thatcheriana que no veuen altra sortida que esdevenir bois de comiat de soltera.
Bé, gràcies, Pere. I bé, ja està, hem arribat al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona.
Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic, que és laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps era temps el proper mes aquí a Ràdio Falset. Us deixem doncs ara amb Petites coses.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.